Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui 23 de març, 12 i un minut, i els Estats Units posen en dubte els resultats d'AstraZeneca. Continua abonant-se la polèmica. El comitè d'experts que revisa els assajos i clínics dels Estats Units posa en dubte els resultats de les proves a gran escala que la farmacèutica anglo-sueca ha fet al país nord-americà. Al Perú i Xile, sobre una mostra de 32.449 participants. Creu que podria haver emprat la informació i que això seria una informació obsoleta. Ara sí, comencem protagonistes en nosaltres, Maria Ventura, molt bon dia.
Bon dia.
I Rubio, molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Continua la polèmica en les vacunes.
Sí, pareix que no finalitza mai, no?
Ara, inclús, han emprat una informació obsoleta. Es diu, diuen que és una guerra el que hi ha contra esta vacuna, una guerra política, però vaja, està. I els Estats Units se sumen a este dubte que n'hi ha sobre esta vacuna,
Sols li falta això, no? Si ja hi ha bastant polèmica... I haurà que relaxar els ànims i esperem que quan es retorni la vacunació massiva amb aquesta vacuna, la gent, doncs bé, tinga fiabilitat i vaja, no? Però després de tota la premsa que se l'ha fet, no? Doncs no sé què és el que passarà.
Bueno, en tot cas, sí que és de veres que la consellera Barceló el que demana és que es comencem a portar la vacuna russa Sputnik. Perquè, a veure, anem a pensar que el que volem és que se vacunen ràpidament i totes les que estiguin disponibles, per què no?
Clar.
També així en València tenim la nostra, la que s'està desenvolupant, però encara faltarà un any perquè se posi al mercat. Rubio, dimos que vos van dir ahir per la vesprà, que és un fet molt bo.
Sí, que una persona major d'este poble pregunta si hi ha alguna forma de saber l'ordre de vacunació, perquè té una edat, diguem que... per dir un exemple, té 85 anys i coneix gent de 86 que ja té data per a la primera o ja li han ficat la primera i a ell encara no si hi ha algun ordre de per carrer, per barri, per centre.
Maria està fent-nos senyes.
No, va per edat, en funció de la teua edat van cridant i te criden a tu personalment, o sigui, a totes aquestes persones que estiguen a l'espera, perquè a aquestes edats ja han començat a vacunar-les. Jo crec que en funció de la quantitat de gent que visca a una localitat és més fàcil que te criden abans o que te criden després. Per exemple, Vila-real és molt més gran que les Alqueries i, per exemple, hi ha gent d'aquesta edat que ja està vacunada, en canvi, en Vila-real no, però tenen que tindre paciència, que sobretot a ells d'aquesta edat tan avançada es cridaran prompte.
Ja, però a mi el que me fa gràcia és la frase, que és molt nostra, allò de, a veure si me salten, que al final és el que a ell li preocupa. Mira, jo estic ahí ben registrat, el meu nom i el meu cognom està. Bueno, i a tot això que la tindrem així en València, el viròleg Luis Enjuanes és el que lidera este projecte i és un viròleg valencià. I el tenim així i diuen que en un anyet més o menys la tindrem així, i com és valencianeta serà d'allò de lo més bona, no?
Sí, perquè és de la terreta.
Maria, vull sentir el vídeo d'este diputat del PP, este senyor Diego Movellán, perquè no te desperdici,
Y habla mucho sobre igualdad en su partido y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel. Señora ministra.
Presidente, querría comenzar pidiéndole al portavoz del Partido Popular que rectifique sus palabras. Creo que son impropias de esta Cámara y muestran un ejercicio claro de machismo. Señor Movellán, desde luego le pido que rectifique sus palabras.
En este caso no tengo ningún inconveniente en retirarlo porque todos los españoles sabemos cómo funciona su partido y los nombramientos.
Señor Movellán, se lo agradezco encarecidamente porque creo sinceramente que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país merecen una oposición mejor. Merecen un Partido Popular mejor y estoy segura que usted es capaz de hacerlo. Las mujeres no nos merecemos este trato. Dicho.
Ojo, el discurs d'este senyor que ha comparat a totes les polítiques de Unides Podem. Les ha comparades en poc més o poc menys que unes subyugades, uh-huh. És a dir, no sé jo este home com li s'ha ocorrit anar a estar a aquest nivell, parlar d'aquestes maneres, no?
Jo no entenc que representants, siguen del partit que siguen, d'en caràcter polític, es tinguin que tractar a Aixina en una càmera, perquè si ens escandalitza a peu de carrer, en un lloc que suposadament ens representa a tots, que es parli a Aixina, a mi no em pareix correctament. Si volem donar exemple als més menuts de la casa, Susana.
Jo crec que, a més, estava parlant amb la ministra de Treball, que si algú se mereix tot el meu respecte és ella, uh-huh. Que és una dona que demostra la seva valia. És més, tampoc té ni que demostrar-la ni que deixar-la de demostrar. Sí, sí. Però, bueno, és d'un mal gust.
Brutal. Sí, sí.
En un ratet tindrem a Òscar Clavell, que és el diputat nacional del Partit Popular, perquè ens doni la seva opinió dels fets. Però vaja, que estan lluint-se.
Però és que quasi, a mi, el que més em crida l'atenció és que ningú d'eixa càmera li diga res en aquest moment, tan sols siga ella la que fa referència, i que ningú, a lo millor, no sé...
Ens atissa sense paraules,
Sí, sí. Jo imagine que espere que la resta actuarà igual sense paraules, però si jo, algú del meu partit, ferà això, li ho reprocharia o inclús me n'aniria de la cambra. A més, se'n dona jo, no? Perquè n'hi han dones també dins d'aquest partit.
Els mateixos homes tindrien que haver fet una planta en aquest moment.
Clar.
Vostè pot pensar el que puga pensar, però vamos, dir que s'aganxen a una coleta és molt fort.
Sí.
Víctor, tu que eres home, pronunciat.
És que és lamentable, ja van.
A tu te queda en lamentable.
És que no me mereix cap opinió ja, aquest home.
Bé, molt bé, veus? Nosaltres encara estem un poc ofeses. A tu ni siquiera te gastes, no?, en pensar en ell. Bueno, pues entonces anem a passar, si vols, a les notícies d'esports.
Val dir que avui comença el torneig de tenis de Miami. Tenim a Vilella i a Liona en la prèvia encara i a Paula Badosa ja en primera ronda a les 8 i mitja de la vesprada. Dir que en bàsquet, en la NBA, Minnesota va caure 112 contra Oklahoma, Memphis 132-126 li va guanyar a Boston, i dir que el partit d'esta setmana del femení se televisarà per la tele. El diumenge a les 11 del matí és el ixe primer dels tres partits que tenen que guanyar per a pujar de categoria.
Bueno, pues ahí ho intentarem, no? Almenys segur que ho aconseguim, no? Maria, tenim notícies, no?
Sí, bé, s'han notificat 155 casos nous de coronavirus en les últimes 24 hores, 27 pertanyen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 478 persones ingressades, 25 en la nostra província, amb 3 pacients a l'UCI. S'han registrat 15 defuncions per coronavirus, ja són 776 les persones que han faltat des de l'inici de la pandèmia ací a Castelló. I bé, s'han registrat 4 nous brots a tota la comunitat valenciana i 3 dels 4 pertanyen ací a Castelló. Un d'ells ha sigut a Orpesa, 3 casos d'àmbit educatiu, nules 6 casos d'origen laboral i Almassora 7 casos també d'origen laboral.
Lo que diem, és dir, després el cap de setmana està repuntant, veurem després de Setmana Santa què és el que passarà.
Sí, exacte, Susana, no hi ha que relaxar-se perquè a 10 dies per a l'inici de la Setmana Santa i acabat de concloure el pont de Sant Josep, el Ministeri de Sanitat mostra la seva preocupació per un canvi de tendència a l'alça en els contagis de coronavirus, un escenari que pot obligar a replantejar-se les mesures anti-Covid. Sanitat ha notificat 7.471 nous contagis des de dijous passat i 633 morts més, amb el que la incidència acumulada per cada 100.000 habitants en 14 dies s'ha elevat 6 dècimes, fins a 128,7 casos, encara que caldrà esperar encara fins a finals d'aquesta setmana per conèixer l'efecte del pont de Sant Josep en l'evolució de la pandèmia.
En este cas, el que tindrien que estar pendents és de les farmacèutiques de no voler fer el pot del segle, liberalitzar totes les vacunes i vacunar-lo antes possible a la població. Perquè al final això...
No, una altra cosa seria que no poguera vindre ningú de totes les zones que estan en Europa. En riesgo roig, no, lo següent ja.
És que és això el que venia a parlar. Hi ha moltes crítiques molt fortes, no?, a aquesta decisió de que puguen entrar viatgers europeus. Bé, en el cas d'Alemanya, per exemple, ahí està tot tancat, però ells sí que podrem vindre tan sols a Palma de Mallorca. I hauria que revisar també què és el que està passant. Ahir ja vam comentar el tema dels francesos que venen a passar Ceuta, jo més bé, no. Tant a Madrid o a Barcelona, en o sigui, hi ha que tindre cautela.
Jo sí que els critique ja muntó, però per raons, òbviament, humanitaris i de sentit comú, les farmacèutiques haurien de posar les de tot el món estes, i no intentar fer negoci de lo que... És la seguretat del planeta, eh?
Sí, clar, és que tenen que pisar l'accelerador perquè tots retornem a aquesta vida normal, no? Si tenim previst que a l'estiu tornem a la normalitat d'abans, tindran que xafar l'accelerador i vacunar durant tot l'abril i el maig a tot abast, no, Susana?
Clar, Guatagem, per exemple, pues en una zona, en un puesto, en un país, en una ciutat, en un poble, però clar, s'obre la via per un altre costat, és que si ara poden entrar estos que si ara se'n volen... No, per una qüestió de supervivència, les farmacèutiques haurien d'alçar el peu i deixar de fer pot en el que estan fent pot en este moment. I donar compte, fins i tot, intentant desprestigiar-se unes altres, que ben no sabem si és de veres o no és de veres el que estan dient, inclús fent-nos fer un poc de conejillos d'Índies.
Sí, mira, pues fixa't, demà la comunitat valenciana reiniciarà aquesta vacunació amb AstraZeneca, tal com va acordar ahir dilluns el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i l'acord, a més, implica que aquesta vacuna s'administre a persones de fins a 65 anys, o sigui, s'ha ampliat per fi i sa franja d'edat que no entrava en cap dels plans de vacunació, no? I ses persones de 55 a 65 anys que no sabien ben bé amb quina vacuna anava a ser, doncs bé, pareix que ja sí està decidit que siga AstraZeneca.
Dona Conte, avui ha eixit un reportatge, bueno, és la Guia del Barón, que ja és un periòdic i tal, i diuen que al pareixer, hasta dia d'avui, no s'havia contagiat pel Covid és perquè tenia sort o perquè el seu sistema immunològic és fort. Per al cas és el mateix. Se suposa que per a combatir aquesta malaltia del nostre cos té que desenvolupar anticossos suficients per a contrarrestar els efectes del virus. El que s'està logrant a través de la vacunació és això, no? Sin embargo, hi ha persones que el seu organisme respon millor que el resto de les persones. Este és el cas de Joan Hollins, un home de 54 anys que ha deixat perplejos als científics perquè ell creu tindre superanticuerpos, és a dir, que és permanentment immune a esta enfermedad. A això és algo que hem sospitat tot el món i que tot el món pensem, perquè uns se contagien, nosaltres no se contagien i bueno, pues perquè en realitat el cos el que fa són soldats d'èlite, pa un virus en concret, i n'hi ha altres que estos soldats d'èlit ja el porten per lo vist dins de l'organisme i no es contagien. Això és el que voldria contestar este cas de John Collins, no?
Passem a les notícies locals. Passem a les notícies locals. Primer parlem de que la Guàrdia Civil ha investigat a un home com a suposat autor d'un delicte de fur de taronges en la població de Torreblanca. La Guàrdia Civil del lloc de Torreblanca va tindre coneixement que havien sigut sostreses uns 8.000 quilos de taronges varietat Navelate d'una parcel·la situada en la localitat de Torreblanca amb un valor aproximat de 2.400 euros.
Pues ardes, però dona compte que l'actuació ha sigut realitzada per efectius de la Guàrdia Civil de Torreblanca i en un període corto de diversos dies, la segona actuació junt a l'equip de Roca de la Guàrdia Civil de Borriana també han incautat 12 tonelades de taronges que venien d'una investigació de dues persones en nules. És dir, que ja no queden tan impunes, eh? Que sí, ja estan sobre la pista i uns es porten als altres i cuidar el que està fent negocis en coses que no són d'ell, perquè totes aquestes taronges tenen propietat. És dir, que també han pillat a aquestes dues persones que ho feien també nules.
Bé, i ara ja sí, es comencem amb les notícies d'ara fins que acabe, molt amable, Susana.
Ah,
perquè
sí?
Mentrestant uns diuen això de la coleta, més mal que a nivell local sí que es fan actes, diguem, o accions perquè les generacions futures siguin millors. I és que Almassora concedeix el nom de mestres i escriptores valencianes a carrers sense nomenclatura. En el grup Pius 12, en el consistori, ha decidit homenatgear tres escriptores valencianes ja mortes. Almassora anomenarà dos carrers amb els topònims de Beatriz Cibera i Matilde Lloria. Uh-huh. A més, la plaça acollirà el nom de Carmelina Sánchez Cutillas. Per un altre costat, en el grup de la Caja de Ahorros de l'Ajuntament, ha posat per esment a tres mestres ja mortes que van promoure el valencià en els col·legis durant molts anys. El consistori nomenarà tres carrers amb els topònims de Maria Mulet, Empar Navarro i Carme Miquel.
Molt bona iniciativa. Al veure si arribem a esta paritat que necessitem en totes les totes les circumstàncies que vivim, no? Uh-huh. En este cas són els carrers, les places que van canviant de noms i al final no pujar per la coleta com Rampusel, com diu este diputat del Partit Popular, Diego Movellán.
Després, en matèria cultural, el Festival Maig d'Igras de Borriana torna enguany per a celebrar una edició on retrobar-se amb la ciutat i la cultura. Amb totes les mesures sanitàries a causa de la Covid-19, el festival que acosta la cultura de Nova Orleans i la música negra als carrers de la capital de la Plana Baixa es reinventa per organitzar dues jornades de concerts en el Teatre Pallà amb control d'aforament i les mesures pertinents serà el 14 i 15 de maig.
Muy bien, muy, muy, muy chulo. En María, ¿tenim més notícies?
Tenim dos notícies de Vila-real. En primer lloc, l'alcalde José Benlloc va abordar ahir amb el delegat d'Iberdrola en la Comunitat Valenciana projectes de futur en l'àmbit de les energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic. I després, el rei Jaume I, el ball de l'anguila, el tirorí-tirorí, l'agricultura, la mona de Pasqua i moltes altres tradicions locals embelliran el mur del pati d'infantil del col·legi Pius 12 amb el segell de les il·lustradores Vila-real l'aula la en la seua a tinta. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Vila-real donarà resposta a la petició traslladada per un grup d'alumnes del centre l'any passat en una carta dirigida a l'alcalde José Benlloc.
Pues nosaltres també estem d'enhorabona, saps, Víctor? Perquè avui tenim una celebració. Ah, no, és que l'expressió de Víctor és no pronunciar ningun sonido. Sí,
és que ell encara no me'n coneixia.
Clar, clar, perquè avui fa un any que Maria està als micròfonos de Ràdio Vila-real. Per lo que fa esta casa, enhorabona, moltes gràcies, que bé que estàs amb nosaltres.
Sí.
Víctor, tantes coses que vos dieu quan no estàs al micro, i que esteu sempre l'un, l'altre...
Discutint.
Però jo discutis que en tot el món, segons diu Susana.
Jo crec que Víctor, cada notícia que salta, va a veure si li dones el...
Corda.
Sí. És allò d'estar sempre pendents del que pensa Maria, del que diu Maria, o que li diu Víctor, o que li... pues això, Maria, un anyet, eh?
Sí.
Ha passat ràpid.
Ràpid i no ràpid. Perquè mira que ha sigut llandós aquest any amb tot el que ha passat, eh? Perquè ha recordat que jo vaig vindre, la meva primera experiència va ser, em van donar mascareta, guants i desinfectat perquè desinfectar el meu lloc de treball. Clar, és que jo vaig vindre en un moment molt hostil, tot tancat, pareixia que venia, no sé, algun lloc estrany, clar.
Clar, però fija't, al arribar en un moment en el que tots estem adaptant-nos a aquesta nova normalitat, sí, 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 o a lo que tenim que estar vivint, no vas tindre... tenies que encaixar sí o sí, ni siquiera mos donàvem compte on te sentaves o on encaixaves. Te van posar el micro davant i vam dir... Ala.
Arrea. Quan sí, no?
D'este any, en què te quedes de tot el que has viscut?
Pues no sabria dir-te. És que m'ho he passat tan bé. És que jo m'ho passe molt bé. Però jo sóc una persona que és veritat que allà on he anat he encaixat molt bé en els meus companys de treball, però sí que és veritat que em faig molt bé. I he parlat amb tanta gent que t'aporta coses, això és veritat, perquè la ràdio és un treball, i el periodisme en si, que coneixes molta gent que acaba sent part de la teua vida o que d'una manera o una altra t'acaba afectant en el que estàs dient. Però sí, molt bé.
En fi, dona compte, Víctor, Maria encara no sap el que és allò de les bodeguilles.
No, clar, jo tot això no ho he viscut.
Ai, encara no ho ha viscut.
No.
No, per tant, se seguirà sorprenent. Eh?
Serà molt divertit.
És dir, és el que és eixir en una ràdio fora al carrer, que la gent estiga...
Escolta, vaig anar en modo reportera de xeratxera al dia del llibre.
Sí, això sí, sí que vas viure aquest moment, que vas anar a fer el reportatge, però ni siquiera les rodes de premsa, quasi en esta població, no. En esta ciutat, se feien des de l'Ajuntament, ara se tenen que fer també a la Casa dels Mundina.
Ja, però el moment ixe de les bodegues, que pareix la germanor total del poble, que venen tots a vore'ns... No ho ha viscut.
I fins i tot he dit que no ho ha viscut ni siquiera al seu poble, perquè la vegada que jo he anat allí...
Treballava.
Ella estava treballant i estava fora del seu poble.
Clar, i a Vila-real tampoc he vingut perquè també treballava.
Moment aquell de que va omplint-se, te va omplint de tot, que tens els espectadors, claro, que en ràdio no estàs tan habituat com en televisió a tindre grada, no? I si els tens fora de la peixera, per tant a tu no mai t'afecten, i cosa que sí que és veritat, que quan estàs fent la bodeguilla tens que tindre així a la mà un poc estesa perquè no t'arrimes més de lo normal, perquè la gent ve a besar-te i no sap que estàs en directe o venia a besar-te,
clar, ara donarem els punyos i avant.
Bueno, jo no sé si quan tornem a tindre bodegueta ja podem apropar-nos tots, saludar-nos, besar-nos i totes aquestes coses, però sí, veus, anirem tenint un altre moment en Maria que encara no havíem viscut. En fi, Maria, jo per lo que fa, pues això, supercontenta, encantadíssima de la vida que estigues així, o sea, que jo per mi, lo que di ayer, un cron, ¿no?
Un cron, sí, vam descobrir lo que era un cron.
Víctor, tu tens idea de les mesures, veuràs per si mos quedem en mesures, de lo que diem del cron. Un bienio?
2 anys.
2 anys. Trienio? 3 anys. Quatrienio?
3, 4.
I un lustro?
Jo sí que ho sé.
Sí.
Ah, per descarte. Vale, pues jo m'he quedat en lo de la dècada també, el siglo també, el milenio, bueno, pues el cron, que és 1 milió d'anys, i el eon, que és 1.000 milions d'anys. Una curiositat, allò sí, que sí, sempre sí, sí, sí. Estem curiosant. Bueno, una pauseta de publicitat?
No.
Sí, ah, no podem.
T'havia dit que jo com ho celebre tot? Amb música, que pues tu ve usas. I com està de no sabia quin dia especial ficar a aquesta dona que vaig a ficar avui. Però com la seva filla està de moda i fa un any que estic amb tots vosaltres, avui és dia de Rocío Jurado, perquè si Rocío Jurado siguera viva, estaria en tots els grans festivals de música.
Pues venga, va, anem a sentir la més grande.
Estás a la 92.2 FM.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964 32 20 41 en Agromaestrat Borriol.
¿El teu fill o filla aprèn la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor.
Ara ens n'anem a les Alqueries per xerrar amb la seva alcaldessa, Esther Lara. Bon dia, Esther.
Bon dia.
Bé, aquesta setmana volem fer, com diguem, un recorregut per els nostres municipis, no? Per saber com celebraran aquesta Setmana Santa que torna a ser, desgraciadament, atípica, no? Com ho celebraran allí a la seva localitat?
Bé, doncs pues, crec que com el voltant de la resta de municipis, com bé anomenaves, no, d'una forma per segona volta consecutiva, atípica i tal volta en guany, pues, esperem ja que siga l'últim, no?, que d'aquestes situacions. N'hi ha una programació molt més escueta i menys pública que la resta dels anys, quan me referisc a pública, que no se farà, no?, de manera en via pública, sinó que seran tots els actes en guany que quedaran reflectats dins de l'Església, no? Aleshores, pues, bueno, n'hi haurà que adaptar-se a tota la situació, òbviament, en totes les mesures de seguretat i tot el que comporta, no?, respecte al tema de la Covid-19, però, bueno, no venia que perdre l'esperit, no?, de les festes de la Setmana Santa.
Sí, es comencen aquest cap de setmana, no?, a mi se pregó, també en el Dia dels Dolors, que la veritat és que ahir a les Alqueries la professó és molt seguida i molt participativa, no?, per part de
tots els veïns i veïnes, i sí que és veritat que també la resta de provençons de la resta de la Setmana Santa també seran claustrals, no?
Sí, aquest divendres a les 7 està la missa de la Mare Déu dels Dolors i seguidament se farà el pregó de la Setmana Santa també, aproximadament en finalitzar la missa, no? I ja després pues, tindrem ja el diumenge de Rams, en la missa també de la parròquia i demés, i ja pues, tenen previst. Això ha sigut totes les cofradies que des de les alqueries han organitzat tota la programació, no? per a Setmana Santa. S'han fet un esforç també per intentar mantindre tota la programació, no? I que, bueno, pues que tots puguen gaudir també d'aquestes activitats.
Sí, bé, respecte al tema religiós, el dissem a banda, perquè ja sabem vostès que bé, serà tot en el tema eclesiàstic dins de la parròquia, però sí que és veritat que hi haurà altres persones, com són els xiquets i xiquetes que no van a escola, que també tindran la seva part activa, no?, mentre els pares es van a treballar, no?
Sí, enguany s'ha organitzat l'escola de Pasqua, no?, en les vacances de xiquets. S'ha fet una escola de Pasqua dirigida a primària, no?, conjuntament la Regidoria de Medi Ambient i Educació, per a poder tractar també un poc el respecte, no?, cap al medi ambient, no?, tota la mobilitat sostenible, i explicar-los un poc els residus, no?, el tema dels residus. Creiem que és interessant, no?, que els nostres menuts pues, puguen començar a formar part, no?, d'aquest canvi social que portem cap a la sostenibilitat. I com sempre dic, no?, els nostres xiquets són la base de la societat i en ells tenim que confiar, no?, i depositar tot allò que puguem tindre per a que siga millor per a tots. I després també a nivell des d'educació s'està intentant fer com una visita a totes les escoles, no?, perquè a nivell cultural també quede un poc arraigat el que ha significat, no?, per al nostre municipi, pues, les antigues escoles del Bellaguarda, la Palmera quan era escola, etcètera, no?, un poc que tinguem consciència també d'allà on estaven ubicades les escoles anteriors. Un poc pues, mantindre l'activitat dels més menuts en aquests dies de vacances, en jornada del matí, però bueno, intentar un poc estar també amb ells i facilitar aquesta conciliació també laboral de les famílies.
Sí, la veritat és que estan aprofitant mitjançant les xarxes socials, no?, per fer inclús turisme a les alqueries, no?, a missa marató virtual en el que està participant moltíssima gent. És un marató per etapes per veure els llocs, diguem, més emblemàtics de la nostra localitat, que a lo millor estan com més desapercebuts, com són els panys, les alqueries, i per exemple en l'escola, no?, amb els menuts, encara que siga en caràcter educatiu, no?
Sí, la veritat que estem molt contents perquè ha tingut una acceptació espectacular. No sabíem com anava a respondre la gent, era la primera volta que es feia el tema del marató solidari i creiem que ha sigut una molt bona iniciativa, que ha respost la gent molt bé, ha sigut una forma de fer aquest turisme dins de les alqueries, tant a nivell individual com a nivell familiar, no? La veritat que les imatges, està clar que tenim restriccions i tal, però hem afavorit un poc l'intercanvi cultural i de nou que la gent tingui aquest retrobament social també entre ells i poder gaudir, no?, del nostre municipi.
Home, la veritat és que les alqueries, els seus veïns i veïnes són molt actius, no? Per exemple, totes les activitats esportives són molt seguides per tots els ciutadans. A més, estan desitjant ja que tornen aquestes activitats, no?, de les alqueries en forma.
Sí, la veritat que ha sigut un reclam, ha sigut una cosa que quan hem vist, no?, hem intuït que podríem de nou tornar a recuperar aquesta normalitat, no?, que ara teníem un poc oblidada. Hem decidit pues, per al proper trimestre treure ja totes les activitats de manera presencial i intentar quan abans, no? És un dels punts claus que té la societat de les alqueries, les activitats esportives, i creiem que ja és necessari, no?, que la gent també tinga aquestes activitats quan abans.
Sí, he vist que bé, mitjançant l'escoleta de Pasqua volen arribar a les famílies, no?, amb aquest tema de separació de residus no?, en matèria mediambiental, perquè dins de poc es farà aquesta recollida del FEM
porta a porta, no? Han habilitat un número perquè la gent s'informe exactament de què és el que es tindrà que fer, no?
Sí. Hi ha molts dubtes, és un canvi molt important. Jo no crec que siga retrocedir, al contrari, tenim que pensar en el futur que volem deixar als nostres menuts i creiem que és important, no? O sigui, de veres que ara ens hem vist en una situació, un moment de que, com bé diu el seu nom, no? El porta a porta, que era el que s'anava a fer per poder informar a tots els veïns, ens hem vist pues, en la situació de tindre que paralitzar, no? Per tot el tema de la situació Covid i evitar pues, riscos que no són necessaris, no? Tampoc córrer. I, per tant, s'ha considerat també oportú aquest telèfon per a tots els dubtes que es puguen tindre, que són molts, que a nosaltres també ens sortissin en el dia a dia, situacions diverses i tal, pues des de, a nivell tècnic, que són els mateixos educadors mediamentals i els tècnics que estan treballant en tot el programa, pues puguen donar-les explicacions més correctes, no? Perquè no, que no sigui una apreciació del polític, sinó que sigui una aportació més tècnica.
Però segur que si ho ensenyen en aquesta escoleta de Pasqua als més menuts de casa, seran ells qui rectifiquen probablement els seus pares i mares, no? I els seus iaios també, perquè facin les coses correctes, perquè realment els que tenen aquest sentiment mediambiental són ells i són els que tenen que saber fer-ho.
Sí. Jo sempre dic que estic és un exemple per a moltes coses, no? Aprenen molt ràpid i bueno, jo crec que per a mostra el tenim al llarg de l'últim any, no? En tota la situació Covid han sabut adaptar-se, han demostrat als adults que ho han fet més fàcil i moltes voltes que els mateixos adults i, per tant, és la base de la nostra societat i tot el que siga fomentar l'educació d'ells en medi ambient, en respecte, en igualtat, en el que siga, és futur per a tots, és important.
A més, els xiquets i xiquetes són el futur també de la població per a que continuï, no? Per això també estan potenciant, diguem, idees, no? Perquè augmenten, diguem, les famílies nombroses o que tinguin més facilitats a la seva localitat, no?
Sí, nosaltres en la nostra ordenança tenim una bonificació per a l'IBI per família nombrosa. I, bueno, la passada setmana en el govern vam aprovar ja, no, la bonificació per a un total de 33 famílies que tenen aquestes condicions. I bé, pues és sobre l'impost per al 2021, per a aquest 2021, poden tindre una bonificació, no? En el moment de que l'impost vinga, totes aquelles persones que tinguin quanties inferiors al salari mínim interprofessional, poden tindre fins un 65% de bonificació. Aleshores, creiem que és important, és una bonificació que anem traient al llarg de tots els anys i que enguany també el que havíem inclòs havia sigut les famílies monoparentals, no?, que també es tingueren constància en aquesta ordenança. Aleshores, creiem que és important. Tots els anys continuarem traient aquestes subvencions i bueno, pues, n'hi ha que ajudar, no?, a que el poble creixi en la mesura de lo que siga.
Bé, alcaldessa, en matèria política mai es podria imaginar que tot el terratrèmol que s'ha produït a Múrcia, a missa moció, arribaria fins les Alqueries, no? Perquè la veritat és que l'escena política podria canviar en els pròxims anys després d'aquesta desconjugació del partit de Ciutadans a la seva localitat. Primer va ser el regidor, no?, Martín Cortés, qui va decidir anar-se'n al grup de no adscrits, i després ara ha sigut Francisco Vicent, també el portaveu del partit de Ciutadans a les Alqueries, que ha decidit que bé, que deixarà el seu partit, però no l'acte de regidor. No sé, des de la corporació municipal, com estan rebent aquesta, diguem, marejor política al seu municipi.
Pues la veritat que ha sigut tot una sorpresa, no?, que ens salpique d'alguna manera a les Alqueries. Jo personalment sí que no ho esperava. No ens han fet tampoc coneixedors a l'Ajuntament encara d'esta dimissió com a regidor de Ciutadans. No sabem, no?, l'Ajuntament com tindrem que afrontar. òbviament, pues, lamentem, no?, que aquest partit, pues, és que ha tingut una vida curta, no?, perquè en pro d'afavorir, no?, la democràcia i poder ser quan més partit del que passe, pues, jo considero que pot aportar més, no? Però bé, és una cosa que cadascú sap ben bé el perquè pren la decisió. Jo, conforme vaig fer saber tant al company Martín com a Francisco, intentarem, perquè siguin un membre més de la corporació, que puguen participar com fins ara venien fent, i ens haurem d'adaptar a la nova situació. Però la veritat que sí, pues, queda dissolt, no?, per dir-ho d'alguna manera, el que és el grup municipal Ciutadans a les alqueries. Però bueno, tindran que ser ells, no?, els que diguin un poc quina és la situació que volen ara continuar.
Per tant, el ritme polític no es té que veure afectat per aquesta decisió, no?
Bé, jo entenc que no. Nosaltres continuem en la feina del dia a dia, uh-huh, que s'ha muntat, i per tant considere que no.
Doncs bé, alcaldessa de les Alqueries, Esther Lara, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos informat de totes les novetats que tenen ahí a la seva localitat, que la veritat és que no són poques.
Gràcies a vosaltres. Coses tan hermoses duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris al abrazarnos.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Bueno, i tenim que comunicar-los també que la setmana passada la Unió de Ganaders del Levante va presentar una querella criminal on va anar a ratificar-la davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la consellera d'Agricultura, Mireia Moyà. Una querella per un suposat delicte de prevaricació administrativa per presumptes irregularitats administratives a l'hora de publicar les ajudes a explotacions ramaderes afectades per la Covid-19. Però perquè ens expliqui millor per què han presentat aquesta querella criminal, tenim al seu president, a Daniel Ramos. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Susana.
Querella criminal contra la consellera d'Agricultura i Ramaderia, Mireia Moyà. ¿Por qué?
Sí, bueno, esto es... Nosotros, tal como hemos explicado en varias ocasiones, hay una asociación que es la Asociación de Ganaderos de la Comunidad Valenciana, que en su día ya les propusimos que había que actuar, ya sobre todo por el tema de la exclusión de las ayudas, pero también sobre un tema fundamental que es el respeto, ¿no? Y el respeto, la dignidad, la libertad, la igualdad que nos merecemos todos los taurinos, todos todo lo que esto aporta y todo lo que conlleva, lo que es los festejos de Bous al Carrer, tanto como los festejos de Bous al Carrer como los festejos de plaza. Entonces ellos no lo vieron viable, ellos van muy de la mano con ABA y con la Unión de Llauraors Entonces no lo vieron viable lo que era poder defendernos así de esa manera, y nosotros ya hubieron 25 ganaderos aproximadamente que iniciamos lo que es una nueva asociación, que es la Unión de Ganaderos de Levante. Son los 25 ganaderos de aquí de la provincia de Castellón, más que nada por pues bueno, como vimos que había una exclusión total de por parte de las ayudas. Ellos, al final, el problema de todo esto es que ellos por decreto aprueban unas ayudas a la raza bovina. La raza bovina, como bien sabéis, está compuesta de carne, de leche y de lidia. Cuando se dan cuenta que a los de lidia los meten, los han incluido también dentro de esas ayudas, bueno, aprueban el decreto, ya está el decreto aprobado, tal como te he explicado, la raza bovina, a las tres clases que hay, y lo publican en el Boletín Oficial del Estado. Ya una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, también dan curso a todas las comarcas de las ayudas que habían propuesto, a todas las comarcas les dan su curso, lo publican, al publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, lo mandan a todas las comarcas, y bueno, y al día siguiente dejan a la que se dan cuenta de ese error por un tema de sectarismo puro y duro, se dan cuenta del error, al día siguiente dejan la página bloqueada y vuelven a volver a publicar las ayudas excluyendo a los ganaderos de Bravo, diciendo que los ganaderos de Bravo, esa carne no va al consumo humano, cuando eso no es cierto y no es verdad, porque tanto yo como crío toros, como cualquier otro ganadero que cría toros, al final del ciclo de la vida de las vacas, todas las vacas o todos los toros, todos van al matadero y todos son destinados al consumo humano. Al final es una exclusión pura y dura, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si das ayudas a los humanos y a los blancos los pones y a los negros te los dejas, ¿no? Pues esto es al final una exclusión sectarista total, pura y dura. Entonces, desde la Unión de Ganaderos de Levante creímos y vimos conveniente el actuar, el defender nuestros derechos, nuestra igualdad y nuestra libertad, y realmente pues ya buscamos, constituimos lo que es la asociación, que es la Unión de Ganaderos de Levante, buscamos un bufete de abogados. Y a partir de ahí pues hemos empezado a trabajar con muchas acciones, no con esta solo, pero evidentemente la más importante es esta acción, y bueno, sobre todo pues y lo que sí que queremos pues es eso, ¿no? Ese respeto, esa igualdad y esa libertad, igual que los otros sectores, ni pedimos más ni pedimos menos. Tal como te dije en la última entrevista que me hiciste, nosotros evidentemente el gasto lo hemos tenido multiplicado por dos, porque al final tú no puedes coger una vaca o un toro y mandarlos de una vaca y los toros comen todos los días, los tienes que atender los 365 días del año y las 24 horas. Entonces nosotros al final lo único que buscamos, estos 25 ganaderos que hemos presentado la querella, sí que buscamos pues que se nos respete y que se respete al final a todos, ¿no? Al aficionado, al ganadero, al de las ambulancias, a todo lo que conlleva. Bien lo comentamos también, por un estudio de la Universidad Facultativa de Valencia, primero es la primera fuente de ingresos es el turismo, pero la segunda fuente de ingresos en la Comunidad Valenciana pues son los festejos de Bous al Carrer. Entonces no creemos debernos en la situación, no creemos que nos debemos de ver en la situación que nos estamos viendo, sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de sin ningún tipo de ayuda y sobre todo sin ningún tipo de atención por parte de la administración.
Sí, en este caso lo más llamativo de todo es que se hayan desmarcado, como usted bien ha dicho, lo que ABA Saja dice por su parte es que consideran que esta querella no tiene ni pies ni cabeza, pero que lo que más nos llama la atención es que junto a ellos están también la Asociación de Ramaderos de Bous al Carrer. Esto sí que llama poderosamente la atención, ¿eh?
Sí, esto ha sido una estrategia por parte, date cuenta que Saja o ABA Saja y la Unión de Llauraors, es normal que se desmarquen porque al final ellos viven de la administración, ¿no? Si demandan a la administración, al final te cortan las alas. Tú no puedes demandar a una persona que es la que te da de comer. Eso es así, me refiero. Lo que no se acaba de entender, que eso ha tenido sus consecuencias, porque date cuenta que la Asociación de Ganaderías de la Comunidad Valenciana, la Asociación de Ganaderías hay muchos de esos ganaderos que están en la Unión de Ganaderos de Levante, que
claro,
que la gestión por parte de ellos fue nefasta total, que fue inactiva total, que no hicieron nada por defender a lo que es los ganaderos. Y claro, cuando estos ganaderos se desmarcan sin ningún tipo de junta previa ni de la junta directiva, hay ganaderos dentro de la Unión de Ganaderos de Levante que están en la junta de ganaderos de la Asociación de la Comunidad Valenciana, resulta que no les mandan ningún tipo de comunicado ni ningún tipo de nada, ni a la junta directiva ni a la junta general. Entonces esto sí que ha provocado, pues, estos ganaderos que están aquí en la Unión de Ganaderos de Levante, pues el darse de baja de la Asociación de Ganaderos de la Comunidad Valenciana, porque han actuado mal, porque tú lo puedes apoyar o no lo puedes apoyar, pero solo voy a poner un breve ejemplo, ¿no? Date cuenta que luego de firmar la querella, de ratificar la querella, de firmar esa pudacta para ratificar la querella, a las 2 horas el despacho de abogados nuestros recibió una llamada por parte de la Administración para que nos sentáramos para negociar el tema de las ayudas para este 2021. Y luego ellos han reconocido que sí, que fuimos excluidos y tal. ¿Que la admitan a trámite o no? Pues no lo sabemos. Eso al final, date cuenta que va al Tribunal Superior de Justicia, uh-huh, lo tienen que determinar 3 jueces y no sabemos si al final la admitirán o no. Pero que desde luego nuestro objetivo está más que cumplido, está más que ganado. Hemos conseguido que salgan los medios de comunicación, hemos conseguido que se nos respete con la misma libertad y con la misma igualdad que a los otros sectores, y hemos conseguido poder sentarnos en una mesa para pactar estas ayudas de este ejercicio del 2021. Entonces nuestro objetivo está cumplido, y al final tienes que sacar muchas veces los dientes y decir, parar, que esto es un espectáculo completamente legal, esto es un espectáculo completamente lícito, que no se está haciendo ningún tipo de legalidad, que tú te miras las bases del paradiso de los cianes y es una base nuestra, una tradición nuestra de toda la vida, que aquí no se está haciendo nada y no se puede, un gobernante tiene que gobernar para los de izquierdas, para los de derechas, para los de centro y para todo el mundo por parte igual. Y aquí pues no, se aplican muchas veces políticas sectaristas en contra de lo que a ellos no les gusta y la pagamos pues todos los sectores que ellos no comparten las ideas ideológicas que tienen en su forma de gobernar. Entonces, pues eso es lo único que nosotros al final exigimos, ¿no? Exigimos a la Administración, y yo creo que el objetivo se ha cumplido y desde luego date cuenta que a raíz de todo esto ha habido ya muchas iniciativas más políticas que se han puesto muchas más en marcha, políticas me refiero yo, políticas tampoco, muchas iniciativas políticas y muchas iniciativas de los propios aficionados haciendo enmiendas, sacando cosas y viendo que aquí al final, si queremos que esto se reactive, pues nos tenemos que mover y nos tenemos que hacer respetar, sobre todo respeto. No hay derecho que en 2 pueblos de la Comunidad Valenciana que llegue una biblioteca municipal y 2 concejales de Compromís, en este caso, que quiten todos los libros de tauromaquia, que aquí queramos adoctrinar desde bien pequeño ya a todo el mundo. No, esto no hay derecho, esto hay que erradicarlo, hay que cortarlo. Y hay que trabajar por ello, y por eso estamos aquí con todo este tipo de iniciativas.
Por lo que usted decía de lo de la querella, que no sabe aún si se la admitirán a trámite, pero ya han tenido la deferencia de llamarle, y esto es porque seguramente lo tienen ganado, o está claro. ¿Ustedes pedirán del 2020 lo que les pertenecía y les negaron?
Pues bueno, de momento vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo se desarrollan las cosas, y vamos a ver qué es lo que ocurre al final. Nosotros, ya te digo, yo creo que el objetivo lo tenemos más que cumplido, en el objetivo de, pues hemos sido 2 veces portada del periódico Mediterráneo, lo ha visto la gente, lo ha visto los aficionados, lo han visto la movilización que estamos haciendo. Al final no hemos hecho nada mal, hemos hecho simplemente reclamar nuestros derechos, 25 ganaderos, no es una ganadería personal, es al final 25 ganaderos, han montado una asociación, han montado la Unión de Ganaderos de Levante, y simplemente lo que estamos haciendo es reclamar nuestros derechos. Dicho esto, pues yo creo, no sé si luego una vez admitieran a trámite la demanda y esto conllevara, ya lo decidiría lo que es el, el departamento jurídico que nos representa en la Unión, pero ya veríamos a ver si se reclaman las ayudas del 2020. Sí que es verdad que las ayudas del 2021 dentro de este ejercicio ya han dicho que este año vamos a tener ayudas, pero claro, nuestra pregunta es muy fácil, ¿por qué en el 2021 sí y en el 2020 no? Quizá es a través de que nos hemos defendido, es gracias a la querella criminal, porque si esto, esta gente que no entiende que aplican políticas sectaristas, a esto no les vale que salgamos con los camiones, que nos pongamos las campanas, los esquellos en valenciano, eso no les vale que hagamos ruido. Esto, el único idioma que al final entienden es el de actuar como hemos actuado, no hay otro idioma que puedan entender. Y bueno, al final lo único que estamos reclamando son los derechos como cualquier otro sector, ni más ni menos, cualquier otro sector. Lo que realmente se pueda es a causa de lo que realmente se pueda y lo que realmente nos pertenezca, pues que nos lo den. Pero esto ha venido a causa de una pandemia que no hemos trabajado, no porque no hemos querido, ni porque sea culpa de la administración, evidentemente que no, pero igual que apoyan a los otros sectores, nos deben de apoyar a nosotros, porque nosotros es que al final somos una actividad más en la cual viven miles de familias por esta actividad, hay miles de animales que estamos cuidando todos los días y que indirectamente pues trabaja muchísima gente, el que monta las plazas, el que monta las barreras, las ambulancias, los enfermeros, los médicos, bueno, los que fabrican el pienso, los que fabrican las medicinas, los laboratorios, esto es una actividad normal.
Es un motor económico más.
Un motor económico muy importante, sí.
Daniel Ramos, presidente de la Unión de Ganaderos de Levante, muchas gracias por habernos atendido y espero que el 2021 y los próximos años podamos disfrutar de todo esto que nos ofrecen.
Muchas gracias a vosotros y por darnos paso y poder explicar un poco la problemática que hoy en día estamos viviendo los ganaderos y a ver si Dios quiere y los políticos nos respetan y nos ayudan igual que a los demás.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, a vosotros, Susana, un abrazo.
Y la música te suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Viva el paso doble que hace alegre la tragedia, viva lo español. La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corría terminó.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964 32 20 41 en Agromaestrat Borriol.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida, en la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina. Y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca. Y
bueno, y ahora sí que ya sabem que Agricultura repartirà 130.000 trampes contra el cotonet. El Departament Agrari espera sumar esta setmana hasta 210.000 dispositius més i reconeix que la firma que els ha fabricat ha patit problemes de subministre, però que les coses aniran d'arna davant més àgils. Però perquè ens informe bé, tenim en nosaltres el secretari general de la Unió de Llauraors, Carles Peris. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Ja per fi podem dir que ja venen les trampes, no?
Sí, ja per fi podem dir que més val tard que mai, no? Uh-huh. Esta setmana ja s'ha iniciat un repartiment de trampes en certa fluidesa. És tard per a col·locar-les perquè el primer vol de mascles ja s'ha realitzat, però al final, conforme saben tots els llauradors, la trampa és algo que està actuant durant tot l'any i al final estarà, des de que se col·loque fins al pròxim any, pues fent captures de mascles i baixant la població progressivament del cotoner de Sud-àfrica. Per tant, és algo que d'alguna manera ha plegat arpa en guany, però que serà positiu per a la pròxima campanya. I n'hi ha que dir que és un número d'unitats les disponibles molt baixetes, perquè al final estàvem parlant de que n'hi hauria que col·locar uns 2,5 milions de trampes que cobririen aquestes 10.000 hectàrees que estàvem parlant. En aquests moments, pues, si estarem al millor en 10-15 dies una disponibilitat d'unes 200 i pico mil, hasta 2 milions i mig mos queda molt per cobrir, però esperem que la fabricació vagi més ràpid i en 15 o 20 dies com a mínim cobrir aquestes 10.000 hectàrees.
En això que vostè està dient, me tindrien unes 380 hectàrees cobertes, no?
Sí, és algo menut, no? I claro, d'alguna manera, pues, irrisori,
no? És que en tenim,
no?
80.000.
El que passa que ara en la nova fabricació, la nova màquina que ha vingut, una màquina d'Alemanya que ha instal·lat l'empresa que té que fer el subministre, pues, la veritat és que van a fabricar d'una forma molt més ràpida i entonces ja n'hi haurà una fluidez en el subministre a quasi totes les empreses, no?, que se dediquen al sector de la distribució, i esperem, pues, això, com a mínim poder cobrir la superfície de les 10.000 hectàrees que és la subvencionada, perquè clar, al final el preu també n'hi ha que dir que és d'€50 cada trampa, o sigui, ha hagut un increment de 40 cèntims per trampa respecte a l'any passat. I clar, el productor té que fer càrrec, no?, de tot aquest cost, i no és un cost barat, perquè al final estem parlant que ens pot incrementar al voltant de 60 euros per fanecada el tractament contra el cotó de Sud-àfrica, perquè això és només una prevenció. A part d'això, necessitem fer almenys dos tractaments per a intentar controlar la plaga. Per tant, ens anem a disparar en el cost de producció enguany.
Mire, en primer lloc, vostès diuen 10.000 hectàrees. En 10.000 hectàrees, si així tenim 80.000 hectàrees, en 10.000 podran frenar estar abans del cotonet?
No, evidentment no. En la superfície que tenim afectada en aquests moments, igual en la Plana Baixa, que el Camp de Morvedre, que el Camp de Túria, que són les zones o les comarques més afectades, en principi pues, no anem a tindre suficient número de trampes per a fer una bona feina. Però bueno, tot el que sigui anar cobrint aquest número de trampes és positiu, perquè ja estan fent feina. Aquestes trampes ja faran feina. Després, si algun llaurador particular vol instal·lar la trampa al preu que n'hi ha de mercat, pues, també podrà instal·lar-la i cobrirem alguna més. Jo crec que la feina vindrà més de cara a la pròxima campanya del 2022 i no en 2021.
Clar, però faran falta unes 36.000 trampes. 36, per lo que hem comptat, 36 milions de trampes si volem cobrir les 80.000 hectàrees que n'hi ha.
Si nosaltres en un primer instant vam demanar 12 milions d'euros per a cobrir Plana Baixa, Camp de Morvedre i Camp de Túria, que eren les zones on teníem afecció. I la conselleria enguany ha plegat a 2,5 milions d'euros d'inversió per a financiar la col·locació, no?, d'aixes trampes. Estem parlant d'algo que és totalment insuficient. De cara a l'any que ve, o bé la conselleria i altres administracions, siga el Ministeri, jo crec que hauria d'arropar d'una forma clara en ajudes per a poder implementar o implantar estos sistemes de lluita biològica, perquè no podem estar parlant les administracions de que se té que combatir d'una forma més sostenible, més i fer una lluita biològica al productor i no apoyar-los. Per tant, necessitem com a mínim aquests 12 milions d'euros per a cobrir una superfície digna dins de la Comunitat Valenciana.
I no deixar que avance el cotonet, perquè per lo que m'havien dit, quan ve la caloreta, el cotonet es comença a eixir, això és a finals de febrer, per lo tant, ara ja ha avançat i com la trampa té una femella, evidentment, però n'hi haurà macho que sí que anirà, una femella que puga reproduir si no anirà la trampa. Per tant, seguirà avançant i és molt insuficient.
Sí, no? En aquests moments, primer hi han hagut vols, per tant, aquests machos ja han fet una femella. I després, quan està instal·lada la trampa, tenim un nivell tan alt de plaga que la trampa no és suficient per a acabar en tots els mascles.
Vale, entonces, davant d'esta notícia, que tot el món mos fem eco, però jo li pregunto i vostè me diu, és totalment insuficient, val? Però claro, jo me documente i entre que en vez de no cobrim les 10.000 hectàrees, però en realitat en tenim 80.000 i si venen 213.000 trampes, però necessitem 36 milions de trampes, me sona això a que jo l'any que ve, jo ja com a anar d'enguany, l'any que ve me dona horror perquè pense que no ho tindrem resolt. Què li pareix allò de lo que han demanat que el ministre demani l'autorització especial? Per què? Sap, així pues, bueno, venen gent de l'agricultura, quan són presidents, per exemple, com de l'Associació de Llaurors Independents de Vila-real o també la de Nules, i ens ha dit que ha enviat una carta a Europa i en esta carta li han contestat que és el ministre Planes el que té que demanar aquesta autorització del metil, igual que ha fet Itàlia. Vostès estan per a la labor de demanar aquesta autorització especial?
No és que nosaltres estiguem a favor o no, és que nosaltres portem 2 anys demanant aquesta autorització excepcional. No la Unió, sinó tot el sector. El sector, i precisament ara en aquestes fetges se convoca una taula on se demana autoritzacions excepcionals no del metilclorhidrifo, sinó de productes que nosaltres pensem que poden ser útils per a qualsevol cultiu en la Comunitat Valenciana. I Sanitat Vegetal, a través de la Conselleria, ho demana al Ministeri, i el Ministeri n'hi ha que te concedeix i n'hi ha que no. Portem 2 anys, tenim una negativa de l'autorització excepcional de clorpirifos i metilclorpirifos. Per tant, pensem que en aquest moment és una guerra ja perduda. Ens van autoritzar el metilclorpirifos. Per això nosaltres sempre busquem una línia de donar una eixida al productor. Bé siga en el tema de les trampes, intentant que n'hi hagi una subvenció per part de la Conselleria per facilitar-nos implantar-les. Al final, també hem demanat que productes que en aquests moments pensem que no són lo eficaç, no tenen una eficàcia diguem, màxima, poden estar al voltant d'un 60-70% d'efectivitat, pues que s'autoritzen també per a cítrics, que perquè no estan autoritzats, però sí que estan, diguem, autoritzats en altres cultius. O sigui, anar progressant un poc per anar combatint la plaga. No enrocamos en algo que sabem que portem 2 anys lluitant i no mos van coincidir ni mos van a coincidir.
Vostè ha perdut l'esperança en que el ministre Planes recapacite el ministre Planes i demane aquesta autorització especial?
Totalment. Estic convençut de que el ministre no va demanar aquesta autorització i ni va demanar-la ni mos va coincidir aquesta autorització excepcional, perquè l'última que, per exemple, hem fet a través de la Unió d'Uniones, que és la nostra organització a nivell estatal, hem aunat esforços en altres comunitats autònomes, en altres cultius, com per exemple la Sila del Peral, per a fer-li veure de que no és només en cítrics, sinó que n'hi ha altres cultius que dependixen en moments determinats d'este producte perquè no tenim encara preparada aquesta alternativa. I així i tot són negatives. Per tant, jo he perdut l'esperança i el meu objectiu com a secretari general de la Unió és buscar altres alternatives viables de treball i no enrocar-me en algo que no sé que no anem a aconseguir.
Algo que també preocupa és que Andalusia guanya terreno citrícola i amenaça el sector de Castelló.
Sí, ahí lo que estem veient és que Andalusia sí que està tenint una capacitat de créixer en superfície agrícola i la Comunitat Valenciana anem arrere, no? Anem totalment perdent número de superfície de cultiu. Per exemple, en taronges hem perdut un 15% en els últims 20 anys i en mandarines un 20% de la superfície cultivada en els últims 20 anys. I Andalusia totalment al contrari, en taronges ha crescut un 60% de superfície i en mandarines ha crescut un 110% de superfície.
I quina explicació li veu vostè?
Jo crec que en aquests moments Andalusia té més facilitats de poder fer grans finques més modernes i tindre un cost d'explotació més baixet que no els valencians, i nosaltres estem en un impàs que tenim bons productors, bon clima, bona aigua, però venim produint durant molts anys, tenim arbres molt envellits, no tenim una unificació en la qualitat de la fruta i necessitem renovar. Per això jo insistís tant en que necessitem ajudes a la reconversió de l'arbolat per a fer finques més joves i després una ordenació varietal. Depenem massa del volum de la clemenules en la província de Castelló i al final 40 anys fent clemenules al voltant del 70% de la superfície a un preu ruïnós, pues provoca que els nostres llauradors estan descapitalitzats i no poden ni reconvertir o ordenar les varietats ni poden transformar aquestes finques velles en noves, encara que foren de clemenules, perquè la clemenules és una varietat que per a nosaltres és la reina i simplement el que hauríem de fer és ordenar-la un poquet, llevar algo de volum per a que no en tindre tanta i poder defendre la millorar el mercat, però necessitem plantacions joves, no velles.
També existeixen dificultats per enviar fruits als Estats Units i vostès demanen canviar l'actual protocol d'exportació de cítrics, no?
Sí, ahir ens encontrem que el productor valencià bàsicament només té el mercat europeu per a poder exportar en quanties altes. Enviem a tots els llocs del món, però molt poquet. Si centrem tota l'exportació en Europa, al final veiem que en moments determinats n'hi ha massa solapes, pues ara en aquests moments de campanya en Marroc, en Egipte, en Tunísia, en Turquia i a principi de campanya la famosa Sud-àfrica. Entonces necessitem anar a altres mercats per diversificar també un poquet. Estats Units, Japó, Xina, són mercats que tenen diners, que són interessants, però tenim un protocol tan estricte, tan severo, que ens costa 9 cèntims per quilo exportat, que al final les nostres empreses no se poden gastar aquests diners. Entonces n'hi ha que exigir també al Ministeri que negocia un millor protocol d'exportació de cítrics a tots aquests països i que se solucione la problemàtica del veto rus, perquè Rússia és un mercat també important que van perdre en el seu dia.
La Unió Europea i els plaguicides. Sempre topem en la mateixa pedra, no?
Pues sí, la veritat és que en aquests moments continuem veient que a través del sistema de detecció ràpida, que així que ho ha fet bé la Unió Europea, gràcies a la pressió que ha fet la Unió de Llevadors i el sector, en que no pot ser que entren cítrics de tercers països en restos de pesticides, ahí ha muntat un sistema que és RAF, que és una identificació ràpida de pesticides, i està detectant, per exemple, l'últim país que s'ha detectat un increment importantíssim és Turquia. No pot ser que al final estos països estiguen produint en un estàndard diferent i que vulguem vindre al bloc europeu i que en fronteres detectem tants pesticides. Això no és lògic. Se tindran que ficar molt les piles en aquest sentit i al final exigir que els països que vulguin vindre al bloc europeu pues tinguin els mateixos estàndards de producció que tenen els europeus. Jo crec que és el més senzill, perquè està demostrat que no estos països no estan preparats per a fer envios al bloc europeu sense que es detectes pesticides o sense que es detectes, per exemple, plagues, que hi ha un increment important també en plagues. Això és el que tenim que forçar a la comissió, que canvie.
I també vigilar que les taronges, el problema que sempre tenim, que no se venguen per baix del seu cost.
Sí, ara en aquests moments, per exemple, una campanya que més o menys ha anat bé, excepte la Clemenules i l'Avelina, que són els dos blocs de tonellatge alt, que en alguns casos va liquidar-se per baix de lo que ens costa produir, el cítric s'ha desfès bé, a bon preu, hem tingut un augment de demanda del 10%, fins inclús el mes de novembre i desembre hem exportat un 16% més que altres campanyes, o sigui que anàvem a un bon ritme i una bona campanya, i ara en aquests moments les grans superfícies estan fent unes ofertes massa agressives. Han baixat els preus per baix de lo que ens costa a nosaltres traure la fruta des de l'almacén. Això no té ningú sentit, perquè al final acabaran pressionant moltíssim als almacens per a que confeccionen molt barat, i al final què passa? Heu perd el productor. Quan les grans superfícies entren en una guerra de preus entre elles, acaba pagant tot el productor, i és el que hem denunciat, que no se pot entrar en aquesta guerra de preus conforme han entrat les grans superfícies, perquè és molt roïn per al productor.
Havia vist en un article que és la Clemenules l'única varietat que està per baix del cost, és així, no?
Sí, la Clemenules, per desgràcia, aquella que més volum tenim així en la província de Castelló, estan liquidant al voltant de 18 cèntims. Això vol dir que 18 cèntims de mitja estem per baix de lo que ens costa produir la Clemenules. Un any que teòricament pues, ha hagut una demanda, un increment de demanda i de consum, està xifrat al voltant del 10%. I els mesos de novembre i desembre, que és la campanya forta de Clemenules, hem exportat un 16% més de fruta. Sin embargo, els preus no estan sent dignes per al productor. Per això, aquest anàlisi i aquest èmfasi que faig jo sempre de que tenim que ser conscients de que tenim massa Clemenules en la província de Castelló i tenim que llevar un 15 o un 20% per poder eixir més ordenats al mercat i no fer ofertar tanta fruta en tan poc de temps. Perquè al final el problema que té la Clemenules és que en dos mesos tenim que ofertar i traure al mercat un tonellatge massa alt de fruta, i això també és negatiu.
Vaig a preguntar-li algo, no sé si té massa a veure en el seu sector, però fijes, ens ha arribat així una empresa que vol posar publicitat i és un inversor de plaques fotovoltaiques. Està emprant, està llogant, intentant llogar terrenys per a posar plaques solars. Acabem en la producció de taronges, finalment?
No, jo crec que això al final és un boom, no? El tema de la instal·lació de les plantes fotovoltaiques o megaplantes que s'està parlant per ahir, jo penso que això és un boom ara en aquests moments, i que sí que se deuria l'administració fijar molt bé allà on se tenen que instal·lar aquells terrenys que siguin menys productius, o hasta inclús terrenys que n'hi ha urbanitzables, que tots sabem que no s'ha urbanitzat res i ni se va urbanitzar, i a lo millor intentar focalitzar aquestes plantes fotovoltaiques en terrenys que no siguin que tinguin un valor agrícola. Nosaltres, com a Unió de Llevadors, estem totalment en contra que això se poguera implantar en terrenys que tinguin un valor agrícola, que tinguin bon clima, bona terra...
Pues ja li avance
i bona aigua.
Que venen, sobretot, els interessa molt la plana baixa, molt, i que, bueno, pues imagines, jo tinc un hort, per exemple, no? I entre el cotonet, la poca ajuda que tinc i de més, decidís dir, pues mira, sé segur que si posa plantes fotovoltaiques, al final tots els anys cobrareu diners segurs.
nosaltres com a productors i com a Unió de Llauradors, en això estarem totalment en contra.
No, no, si jo sé que vostès, la postura que tenen...
Jo crec que té que tindre una ordenació també. Este boom pot ser perillós perquè és algo que estem tractant avui però que ja va tractat en altres comarques, sobretot en comarques d'interior, que el sol és molt més barat que no així, i també estan intentant implementar totes aquestes plantes fotovoltaiques, però bueno, ens tindrem que situar, ficar un fre i veure exactament on anem a instal·lar-les, no siga que creem així un boom ara de plantes fotovoltaiques i després n'hi ha pues, un canvi de tornes i se tinga que pagar per fer aquest tipus de llum. O
sigui, és una
que no és la primera vegada que passa.
És una inversió que va fer així, i jo pense que el ministre, que a més coneix l'endosingràcia d'este lloc, hauria de fer un pensament, i sí que hauria de tirar una maneta ara en aquest moment, perquè si no anem cap a aquesta direcció.
Sí, al final el sector primari, si no té un impuls per part del Ministeri, per part de qualsevol administració, i més en un moment que hem demostrat que és un sector essencial en plena pandèmia, si ara en aquests moments no se donen compte de la importància que ha tingut el sector i recolzen i intenten ordenar aquesta sèrie de coses, pues difícil ho tenim de cara al futur. Jo espero que al final n'hi hagi un poc de sentit comú i s'implanten allà on no n'hi hagi un valor alt agrícola, no? Diguem.
Pues jo espero que el Ministeri d'Agricultura ens recolze i que no faci falta que lloguem els terrenos o que almenys els que siguin productius no es lloguem.
Sí, jo espero també que la gent que viu del camp i hasta inclús gent que no és professional i que té camps de cultiu, pues que pugui viure dignament o almenys no perdrà diners per a seguir cultivant, diguem, el pulmó verd, perquè al final és els camps de cítrics en la Plana Baixa és el nostre pulmó verd.
Pues mira si tenen coses a perdre. Ja, sempre és benvingut, Carles Peri, secretari general de la Unió de Llauradors. Espero que la pròxima que vinga ens conte més coses que tinguin més solució per a la que volem combatir.
Això esperem.
Moltes gràcies.
Retomar desde la herida, atrevernos desde cero, sin reservas ni mentiras. Entregarse sin temores a la luz de un nuevo día, siempre en busca de ilusiones por la huella de la vida, y me enfrento por las noches a una cama muy vacía y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene su recuerdo y su canción de despedida y me encuentro noche a noche en el punto de partida.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí.
I ara tenim amb nosaltres el diputat nacional, Òscar Clavell. Bon dia, Òscar.
Hola, bon dia. Més que diputat nacional, corresponsal, no?, de Ràdio Vila-real sí, sí. En Madrid.
És que bona, últimament la seva bancada, en la bancada del Partit Popular, pues que no paren de dir-nos coses per a, d'alguna manera, ser el foco mediàtic. Perquè si l'altre dia ja teníem este company que dia lo de «vaya usted al médico», pues ara s'ha despatxat un companyero seu també, Diego Movellán, dient allò de que en Unides Podem s'aganxen de la coleta per a pujar d'escalafó en plan Rampusel. Què li pareix?
Pues mire, diverses coses, però el primer de tot, i anant al fons de la qüestió, és que a ningú ens pot donar a nosaltres lliçons de la lluita en favor dels drets o de la igualtat entre homes i dones en aquest país. Jo crec que el Partit Popular és el partit de les dones des de fa molts anys, el primer que va apostar per les dones en la política nacional. Les primeres grans alcaldesses de les grans ciutats espanyoles van ser del Partit Popular. Recorde que la primera ministra en democràcia va ser de la UCD i, per tant, la primera presidenta del Congrés, la primera presidenta del Senat, és a dir, les dones del Partit Popular han ocupat càrrecs importantíssims en la política nacional sense estar casades en el seu jefe. Vostè s'imagina que la dona de Mariano Rajoy haguera sigut, no sé, nomenada ministra, sent Mariano Rajoy president del govern? Què haguera dit l'esquerra d'este país? Però bueno, però no vaig a qüestionar jo en cap moment pues la, podem gestionar molt o qüestionar moltíssim la labor d'Irene Montero i de Pablo Iglesias com a ministres del govern d'Espanya, per supost. Però jo crec que no se pot qüestionar que un siga home o dona a l'hora de gestionar, de qüestionar la gestió del seu treball, que és l'important. A mi tindre un alcalde o una alcaldessa m'importa ben poc. Jo vull que siga el millor o la millor. Jo tindré un president o una presidenta del govern, m'importa ben poc. Jo vull que siga el millor o la millor. I després ja criticarem, siga home o siga dona, la seva gestió com a tal. I que tota una compareixença de la ministra de Treball, quan estem parlant de qüestions tan importantíssimes com la gent que se va al paro, dels ERTEs, n'hi ha 1 milió de persones que estan en ERTE a dia d'avui que no estan comptats en el paro i que ja veurem com acaben. Que se desvia l'atenció en un comentari com este, me pareix per la veritat absurdo. I és que, a més, li dic una altra cosa. Podemos no podonamos lliçons a nosaltres d'igualtat. Mire, què li pareixeria jo a vostè que jo diguera en algun moment, per no ficar un altre, jo, Òscar Clavell, jo diguera d'una periodista de vostè, per exemple, Susana, que m'està escoltant, i perdona que l'hagués de com a exemple, que la sangraria, la azotaria hasta sangrar. Vamos. ¿Qué le parecería a usted que yo, Óscar Clavel, le dijera a usted, Susana, que la azotaría hasta sangrar? Eso es lo que va a hacer Pablo Iglesias, lo que va a decir Pablo Iglesias sobre una compañía segua, sobre Mariló Montero,
sí,
también
sí.
Periodista.
Que todos le van a condenar el que va a decir él, porque es una barbaridad. Lo único que ocurre es que en el caso del seu company, de Diego Movellán, va a estar desafortunado en el comentari perquè jo crec que igual no va col·locar ben col·locades o com ell volia dir les paraules, però el comentari va ser molt desafortunat.
Pues a lo mejor, no volia dir lo que va dir, sol passar. Però mire, vostè s'imagina que jo li agarrara la targeta d'un mòbil a una dona per investigar lo que té en esa targeta del mòbil? ¿Vostè qué le parece al mateix temps que tachen a la candidata del Partit Popular a la Comunitat de Madrid de ida y loca? ¿Vostè cómo valoraría que le diguen que lo que tienen que hacer Isabel Díaz Ayuso es cortarle el cuello, literalmente, o llevarla a la cárcel? Paraules literals, textuals, de la esquerra de este país. Nos deis de Podemos. Y no pasa res. I vostè ni cap mig de comunicació m'està preguntant per lo de cortar-li el cuello a Isabel Díaz Ayuso, que és molt pitjor de lo que va dir el meu company Diego Movellán.
Sí, el que passa...
O llevar-la a la cárcel, sí. O tachar-la de loca,
sí,
de ida.
El que passa és que nosaltres el que fem és que preguntem a la gent del seu partit, no a la del seu en este cas, sinó en el cas d'aquestes acusacions li preguntem al representant d'Unides Podem. Per què? perquè jo vull saber...
I què ha dit la diputada nacional per la província
condenado,
de Castelló, que es dona
condenado,
sobre esta qüestió?
Que ho condena.
I hem demanat, per tant, la dimissió de Pablo Iglesias?
I hasta ahí ya no hem arribat. Jo lo que me interessa molt sempre saber és el representant de la província de Castelló del Partit Popular, Òscar Clavell, què pensa d'esta frase que ha dit el seu companyero. Per què? A mi sempre m'interessa, saber el representant del Partit Popular de la província de Castelló què pensa sobre aquestes paraules que ha dit el seu company.
Lo que pense, mire, vostè me coneix, sap que som molt clar, molt directe, molt sincer. La setmana passada vam tenir una entrevista similar sobre una qüestió que ja vostè ho ha mencionat. Mire, lo que jo pense obertament és que en este país existeixen dos bares de medi, totalment diferenciats. No és el mateix que el mateix comentari, el mateix, que ho digui una persona del Partit Popular que una persona d'esquerres. I no té les mateixes conseqüències. No té les mateixes conseqüències. Dit això, si està mal fet o mal dit per un costat, està exactament igual de mal fet i mal dit per l'altre costat. Si per un costat se consentís, se té que consentir per l'altre costat. El que no pot ser és que si les mateixes paraules les diu un diputat del Partit Popular és pa cremar-lo en la foguera, en la plaça del poble, però si ho diu un partit d'esquerres, com és Podemos o Partit Socialista, no passa absolutament res. Per tant, hi ha doble moral. Per tant, hi ha hipocresia que existís en la societat, sobretot en un sector de la societat com és el d'esquerres, se té que anar acabant. Si està mal dit o mal fet, està mal dit o mal fet per ací o per allà. Per les dos costats, per igual, per igual, exactament per igual. Però el que no pot ser és que clamem al cel quan, en canvi, torna a dir: així han hagut declaracions, han hagut comentaris molt pitjors per part de l'esquerra i no ha passat absolutament res. Per això, dit això, què me pareixen les paraules? Però a veure, jo no les haguera dit. Sincerament, jo crec que la ministra de Treball en aquests moments se li pot atacar per moltes vies. Per moltes vies, en la seva gestió estic parlant. No estic parlant de perquè siga home i dona, que torna a dir, m'importa ben poc que siga home o que siga dona. M'importa ben poc, Jo vull que siga el millor o la millor, ja ho he dit al principi. Però jo estic segur que a la ministra de Treball en la seva gestió política se li pot criticar moltíssim, 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 en qüestió de treball, en qüestió de paro, en qüestió d'ERTES, en qüestió d'ajudes als autònoms, etcètera, etcètera, etcètera. Jo haguera dirigit el meu discurs cap a un altre costat. Mire, jo sap vostè que jo soc el portaveu d'Educació. Jo tinc grans discussions en una altra dona política, que és la ministra d'Educació, no? En Isabel Celà. Després el tracte és molt correcte i molt cordial, sincerament. Però en el debat polític, pues, se tenen que gastar les expressions, se tenen que gastar el discurs, o se tenen que gastar el to que en cada moment correspon. I jo crec que mai he tingut unes paraules, crec que, en la meva opinió, desafortunades en aquest aspecte, en aquest respecte. Seré molt dur, perquè som molt dur, som molt incisiu, som molt crític contra les accions de govern de la ministra d'Educació, però torno a dir, jo me centre més en la gestió, en la crítica que puga fer a la gestió d'aixos ministeris i no si és home o és dona, perquè torna a dir, m'importa ben poc que davant tingui un home o tingui una dona. A mi m'ha tocat tindre una dona com a ministra d'Educació, doncs tinc que centrar-me contra l'acció de govern d'aquesta persona, no perquè sigui home i dona.
Dit això, Òscar, se li ha anat el...
No, estic.
Vale.
Estic.
Dit això, Òscar, està en mi que no era la millor frase, menys contra la ministra de Treball, que si de algo no se li pot acusar és de lo que ell estava acusant-lo en aquest moment.
Però és que jo crec que no se referia a la ministra de Treball, se referia a una altra dona, no? Se referia a una altra ministra de Podemos també, però no crec que se referia a aquesta persona. O a mi se referia també a l'antiga parella sentimental que va ser diputada nacional fins que va deixar de ser parella de Pablo Iglesias. És a dir, que vamos, el historial amorós polític de Pablo Iglesias així en el Congrés és molt conegut. No és l'única Irene Montero, la primera que ha sigut parella de Pablo Iglesias, ha tingut altres parelles, altra parella que se le conega, que també era diputada per Podemos, hasta que va deixar de ser parella i punto.
Entonces el va traicionar un poc el pensament, no? El que realment s'estava pensant en aquest moment en la banca del Partit Popular.
No ho sé. Bueno, la bancada del Partit Popular, no, en mi no. Però el que sí que li dic que en el debat que digues és molt intens, mos calentem en el moment. N'hi ha que ser gelat, perquè n'hi ha que ser gelat en el debat, perquè a vegades reaccionar en calent provoca aquests errors, no? O aquestes conseqüències. Ho té que saber perfectament fins on pot arribar, té que pensar d'una manera molt gelà, perquè si no, quan la llengua se calenta, vaja el que passa. I la veritat és que torna a dir, jo conec personalment a aquest diputat del Partit Popular, a Diego Moyano, al meu company, és una persona vamos, que defen a les companyeres d'una manera extraordinària, s'ha malinterpretat la seva expressió, crec que se li ha donat més importància de la que realment tenia. Jo crec que ahí se té que acabar el tema, perquè jo estic segur, coneixent a Diego, que no era la seva intenció provocar tota esta polèmica, ni mucho menos. I jo crec que l'únic beneficiat d'esta polèmica és l'esquerra, perquè mentre se parlen d'aquestes coses, no se parla de la situació econòmica, no se parla de la pandèmia, no se parla de la vacunació, no se parlen de tantíssimes coses que preocupen en estos dies als espanyols. Jo dir que si una persona està ahí o deixa d'estar per ser la nòvia o la parella sentimental d'una altra persona, bueno, però per a mi el més important és el que li preocupa a la gent del carrer, que estic segur que no és de comentari.
Òscar Clavell, diputat del Partit Popular, sé que ja li queda molt poc de rato perquè estan esperant-lo entrar a una altra reunió. Moltes gràcies per haver-nos aclarit este tema i paciència, perquè vostè sap que quan passa algo, el crida vostè.
I jo encantat. I el dia que no me cride m'enfadaré.
Molt bé. Moltes gràcies i bon dia,
gràcies,
diputat.
Igualment, bon dia. Adéu.
Estàs a la 92.2 FM.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora.
Y ahora se anem a Vistabella y anem a parlar en el seu alcalde, Jordi Alcón. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Alcalde, ahir ens arribava una nota de premsa on es deia, ens parlava de l'alberg. Contem-nos, què és aquest projecte?
Bé, això és un projecte que se'ns va ocorrir a través del programa de Reconstruint Pobles, que ha tirat endavant la Generalitat, la vicepresidència segona. I bé, pues, volíem satisfer pues, la demanda d'allotjament que tenim sempre a Vistabella. Ara el turisme està centrat perquè únicament només hi ha oferta de cases rurals, que és, la veritat és que pues, està un poc limitat l'espai que tenen, les macules no prova molt, caben unes 10 persones, en la majoria d'elles, o menys. Bé, i el que volíem fer és intentar cobrir una demanda que tenim i a part pues, aprofitar i i cobrir també, oferir la possibilitat de generar llocs de treball, perquè farà falta personal per a l'explotació d'Isalberg, que pensem que tindrà molt, molt bona acollida.
Això és un projecte de futur, un projecte per a que un lloc tan emblemàtic com Vista Vella estigui a l'altura quan tot aquest problema de pandèmia, aquest problema sanitari que tenim, ens ho permetisca. Este alberg, on estarà ubicat? Quan ja sap el projecte com serà?
Bé, ara hem iniciat el procés de licitació per a la redacció del projecte. Uh-huh. Estarà situat en ple nucli de Vista Vella, en el centre del poble, just a la guarda de l'Ajuntament, uh-huh. per a ser exactes. I bé, la idea, bueno, en teoria enguany hem de començar les obres, ja directament, la cosa va molt ràpida. Uh-huh. Ara això, estem en el procés de licitació del projecte, una vegada tinguem el projecte aprovat, tirarem endavant la licitació i durant enguany i l'any que ve està previst que acabe i estigui ja operatiu. Uh-huh. Per l'any que ve ja podreu vindre a veure el nostre nou alberg.
Quina capacitat tindrà?
Encara no està clar, perquè encara s'haurà d'estudiar bé la distribució d'habitacions, perquè sí que hi haurà habitacions per a grups, de 10 o 12 persones, inclús més, i altres també per a les temporades de menys afluència, habitacions més menudes, de 2, 3, 4 persones. Llavors, hi haurà que fer un treball en els arquitectes per a que ens un poc també ens guien i que sigui el millor, perquè hi ha un munt de requisits a part que hi ha que complir, com per exemple que hi hagi llavanderia, una zones comuns, tot això, llavors hi haurà que veure quina distribució realment podrem fer. Però bé, tenim uns 900 metres quadrats per a fer tot això.
Bueno, quan vostè m'ha dit dins del nucli de la població, és a dir, concretament al costat de l'Ajuntament, queda un poc parada, perquè ahir n'hi hauria algun edifici? Era un terreny que tenien vostès algo ja edificat o n'hi havia algo previst per a aquest terreny?
Sí, això era, fins ara, de fet, una de les plantes és la llar del jubilat. Uh-huh. I dalt teníem dos pisos d'antigament, doncs estaven per a lloguer, per a ús social, això, i darrere una casa molt vella també incorporada des de la parcel·la, que està molt, 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 molt danyada, i el que volem fer és aprofitar tot aquest espai i crear l'alberg, perquè estarà això en la zona de protecció encara de les muralles i tot, i serà, la veritat és que quedarà molt bé.
És una bona aposta, és dir, això és donar-li molta vida a aquesta població. L'Ajuntament té que posar una quantitat econòmica dins d'aquest projecte?
No, va tot subvencionat per la Generalitat. Ens han donat una subvenció de 480.000 euros i des d'ahir podrem fer tot, des de la redacció del projecte, els estudis geotècnics, la construcció i l'equipament, per supost. Uh-huh. El que necessitem, els pobles com nosaltres, és intentar no fer projectes a costa del nostre pressupost, que ja és molt limitat.
Sí, en este cas, lo que sí que tenia que jugar-se la vostè en presentar un projecte bo, perquè si no, no li l'hagueren acceptat, no?
Correcte, hem competit en municipis de tota la Comunitat Valenciana i bé, la veritat és que ha sigut un enfoc molt bo que se donaren aquestes oportunitats a pobles menudes en necessitats reals per a poder sobreviure i la veritat és que estem contents i mos ha costat també lo nostre, però la veritat és que contents.
És un fet per a celebrar. Jo penso que estaran tots els veïns, pues bueno, que no cabran de goig, no, dins d'ells.
Sí, a veure, la veritat és que encara bueno, des de que se va conèixer ja la resolució de la subvenció, tot el món es va alegrar un muntó. La veritat és que pot generar molts llocs de treball estables, clar, sobretot. Mm. Allà al poble, que ja només del manteniment, després hi haurà que fer menjar, hi haurà que neteja, després activitats paral·leles que puguen generar, com per exemple rutes guiades, uh-huh, excursions, etc, que pot ser un focus de generar economia.
Sí, perquè després de quasi estos dos anys que portem en tan males notícies, que t'arriba això a la teua població, és com si t'arriba avui a de maig.
La veritat és que sí, que és que realment fa molta falta inversió en l'interior. Estem ja farts de dir-lo i de reclamar i de plorar, que al final és una de les nostres feines, els alcaldes de pobles menudets, que també estem farts, però és que al final aquestes cosetes te donen un respiro molt fort i t'animen a continuar i a seguir endavant en tots els projectes.
Sí, perquè, clar, ara només ens recordem d'aquest tipus de poblacions quan, per exemple, neva, com ha sigut aquests dies darrere, no? I entonces si pensem, si ens recordem de que existissin aquestes poblacions, com han tingut vostès esta, la població aquests fins de setmana, aquests caps de setmana de darrere?
Bé, la veritat és que ha vingut molta gent, eh? Això, com tu has dit, la gent a moltes voltes només em recorda de Vistabella i de poblets com els nostres, quan neva, quan hi ha algun esdeveniment especial, però hi ha que pensar que els 350 dies restants de l'any seguim vivint i seguim treballant així en el poble. Este cap de setmana, la veritat és que va pegar una bona nevaeta, uns 12 a 15 centímetres, va aguantar quasi tot el dia del divendres al dissabte i després va fer molt bona hora, un sol boníssim i la gent es va animar a pujar. Totes les cases rurals estaven plenes, els restaurants van tindre bones reserves i la veritat és contents també.
I a més, ara l'alcalde que ens recordarà que allà té l'alberg que podem anar a disfrutar, doncs pues, imagines. Alcalde, l'enhorabona, enhorabona. Ha sigut tot un èxit que a Vistabella puguem tindre l'alberg, però sé que no està a la seva mà, no hem deixat perdre de vista el que és Sant Joan de Penyagolosa.
Correcte. Això, bueno, nosaltres, com Sant Joan de Penyagolosa no està a la nostra mà, que això ja és un mans més superior, com la Generalitat i Diputació, nosaltres teníem que assegurar les nostres cartes, per això l'hem jugat en això. Nosaltres, bueno, evidentment tenim... No van ser nosaltres els que vam tirar endavant, sí, que rehabilitaren Sant Joan de Penyagolosa. Però, clar, nosaltres fins a cert punt no sabem quan se farà, no sabem en quines condicions, no sabem com se farà l'explotació d'aquest negoci, claro, i sí que estem un poc apartats d'aquest tema. No per la nostra interès, sinó perquè ens han apartat d'aquest tema. I com no som els que tenim diners, no tenim opinió, pràcticament.
Sí, però sabe què passa? Jo el convide a que vostè com a alcalde, quan se facin aquestes guies turístiques, els porte a la gent que vagi a l'alberg allí davant i que si no s'ha arreglat se'ls faci la cara roja, no?
Sí, a veure, jo estic pràcticament convençut que l'alberg de Vistabella estarà prou abans que el de Sant Joan. I això que tenen infinitos més diners que nosaltres, clar, per a fer aquest projecte endavant. També està clar que és un projecte molt més complex, però jo crec que en ganes i interès se poden fer totes les coses, igual que un poble com nosaltres.
I tant, i tant.
Hem aconseguit fer això, nosaltres també es pot fer, eh? I ja podria estar fet inclús ja.
Jordi Alcón, alcalde de Vistabella, moltes gràcies per haver-nos atès i li donem la molt bona enhorabona.
A vosaltres sempre. Molt bon dia. Adéu.
Adéu.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él mi sombra.
I ara tenim amb nosaltres a Àlex Cabrera. Àlex Cabrera és un assessor comercial. De què? De vehicles. Bon dia, Àlex.
Bon dia. Bon dia.
Com tenim en aquest moment la SEAT de Vila-real?
Pues mira, la SEAT de Vila-real ha sofrit un canvi. ¿Vale? Un canvi del Grupo Mitja Vila, pertenecía al Grupo Mitja Vila, i es va vendre. Entonces va comprar un grupo, ¿vale?, que és la nostra empresa d'ara, M Motor, que la sede la tenim en Barcelona. ¿Vale? Entonces, la SEAT ara la vam ubicar a lo que és Camí la Travessa número 26, que se dedicava a vehicle nou de SEAT. En estos moments, ara ahí han fet tota una exposició de vehicle d'ocasió. De gerència, quilòmetre zero, ¿vale?, totalment garantitzats en garanties de la marca. Entonces, lo que volem comunicar a la gent, ¿vale?, pues que tenim muntó marques, a part de SEAT, Mazda i Opel, que és el que ens centrem nosaltres, perquè també tenim Avenida Castellvell, en Castelló, davant de la residència, tenim la central nostra, que ahí és on tenim els cotxes de vehicle nou. ¿Vale? Entonces, tots els vehicles d'ocasió es han muntat tots així en Vila-real, ¿vale?, per agarrar tot el que és les poblacions d'alrededor perquè es vinguin així a Vila-real a buscar un cotxe de garanties.
En este cas, el que tenen és multimarca, és a dir, podem trobar qualsevol marca de quilòmetre zero i de gerància?
Correcte.
Totalment garantitzat.
Garantitzats.
I per a comprar-lo nou han d'anar a...
Castelló, avenida Castellbell 87.
Vale, però jo ara, per exemple, com sempre he anat així a la SEAT i vull comprar-me un cotxe nou.
Correcte, te podem assessorar, te podem atendre perfectament, perquè també tenim modelos, uh-huh, vale, en concret, de vehicle nou. Per tant, nosaltres fem la primera d'això i podem, també se pot vendre, evidentment, vale? Però ho tenim més enfocat a vehicle nou, el que és zona de Castelló, que més en Villarreal. En Villarreal ho tenim més enfocat a vehicle d'ocasió, però que te podem atendre igual.
Quina quantitat de vehicles n'hi ha en aquest moment que podem ofertar al públic?
Mare meva, te pots tornar boig, perquè n'hi ha una montona d'estoc.
Per exemple, a mi m'agradaria que me digueres una marca i un preu, per exemple, en aquest moment, d'un vehicle que diries, este està per comprar-lo.
Pues mira, nosaltres, per exemple, ara el que nosaltres tenim és... el que més potenciem és la marca SEAT, Mazda i Opel, uh-huh, ¿vale? Entonces, per exemple, pues jo te podia dir ara en aquest moment, pues vull un SEAT León. Un SEAT León en SEAT 8.000 quilòmetres, cotxes totalment garantitzats, en aquestes garanties de fàbrica, en el qual posen 14.000, 15.000 euros
el
pots adquirir. Cotxes que, a lo millor possiblement, la gent no pugui arribar a vehicle nou.
Temes de financiació i de més?
Productes de financiació, tenim totes les de sucursals bancàries i després és de la marca. Cada marca té les seues financeres. Donen preus, donen cotes, se pot financiar, pots pagar al comptat i hi ha moltes maneres de solucionar el tema per la compra.
Val, això és per a la gent que vulgui anar al lloc a Borel in situ el cotxe. I el que, antes d'anar a Borel, com pot veure i els vehicles que tenen allà?
Claro, pues nosaltres el que tenim també és una pàgina web on, en un cas de que un client vulgui un cotxe específic, ¿vale? Pues nosaltres podem, al millor el tenim en Barcelona. ¿Vale? Entonces, com s'actua? Nosaltres tenim una pantalla en la qual tenim una tablet, nosaltres davant del client li ensenyem, li fiquem el model i en la pantalla li seran tots els models que nosaltres tenim. Si el claro. client està conforme, dime.
Sí, perquè ahir s'amplia moltíssim l'oferta. És
barbaritat.
Dir, tenint una central contenent en un lloc tan enorme com si n'hi ha tanta quantitat de gent que se renova contínuament els cotxes, perquè n'hi haurà una varietat enorme de preus, de enorme. Marques, pa no?
Perquè te facis compte, pues tenim 9 marques en el concessionari. Jaguar, Land Rover, Kia, Hyundai... O sea, tenim una montonada d'estoc.
I, per exemple, un client que te conega, perquè, evidentment, correcte, tu eres un assessor comercial de cotxes,
correcte,
i te diga, mira, jo estic buscant, no sé, una marca i vull gastar-me una
correcte
quantitat.
Correcte. Jo te puc contar un cas, jo tinc un client, que és el segon cotxe vehicle que adquiris en el nostre concessionari, en el qual avui està esperant la seva dona perquè van veure. Volia un cotxe xicotet, uh-huh, i nosaltres, pues, li vaig agarrar a la pàgina web, li vaig ensenyar a la web i a la clienta li va agradar un Hyundai i10. Uh-huh. Xicotet, pa utilitari, i no res, el Hyundai i10 me'l va demanar el dimecres passat, avui el cotxe ha arribat. Li ha cridat al client i estàs preparant la dona a veure'l. No estàs obligat a comprar el cotxe perquè evidentment tens que provar i veure el cotxe, uh-huh, ¿vale? Però sí que tens una miqueta de compromís, en el sentit de que s'agarra una reserva per poder traure el cotxe. En un cas de que el vehicle no fora el que han parlat o no te quadrarà qualsevol cosa, nosaltres la reserva se torna. Uh-huh. O sigui, no mai perds diners, ¿vale? I no estàs obligat a comprar. Per tant, que te vull dir jo que estàs per vindre a la clienta, veure el cotxe, els cotxes venen perfectes perquè estan totalment revisats, en el qual, teòricament, el cotxe està pràcticament venut.
I posteriorment, quan se ven, també donen la garantia, que és lo normal.
Correcte, ¿vale?
Algo que últimament diuen en la adquisició de cotxes és que la gent cada vegada va més cap al renting.
A veure, és una altra opció de compra. Uh-huh. ¿Vale? El renting és més per empreses que fan molts quilòmetres, per el qual si tu compres un cotxe i en 4 anys li fas 200.000 quilòmetres, pues ese cotxe teòricament ha perdut moltíssim valor. Entonces lo que fan és trauen per renting, ¿vale? I en un contracte de 4 anys. I després que fan els 4 anys el deixen. ¿Vale? I entonces n'agarren un altre. Entonces, dins de la quota mensual que tu pagues del renting, te va tot inclòs.
Clar, però va més dirigit a gent que viatja moltíssim, no?
Claro, això és pràcticament per gent que viatja moltíssim. O gent que encara no té clar, pues, la seva posició de conforme te monta la vida, en el sentit de, pues, si és família que està buscant un segon xiquet,
claro,
si no... A veure, claro, perquè diu, ara, si me compro un cotxe, doncs és per tota la vida, si el tinc que financiar, el financio a mi als 5 o 6 anys, en este cas, si jo m'agarro un renting, el paguen en 4 anys, i en 4 anys, doncs, si amplia família, si canvia de faena, doncs, si necessito un cotxe més gran, o més petit, o més d'això, doncs, tenen l'opció de poder canviar-se'l.
Esta oferta que tenim ara en la SEAT, en Vila-real, és, diguem, la posició que pren avui en dia el ciutadà de comprar-se un cotxe de quilòmetre zero i, o també de,
pues mira,
de gerència?
Nosaltres ho hem notat en, ara, per desgràcia, en el temps que estem passant.
Claro.
Pues moltíssima gent, temes d'ERTES, temes de que gent que volia canviar-se de vehícul i pues no pot accedir, per dir-te una marca, no? Un Seat Ateca, que te costa 24-25.000 euros, pues en 18.000 euros el pots adquirir en 10 o 12.000 quilòmetres. Entonces, pues molta gent, nosaltres, sí, ho hem notat, perquè ho ha notat tot el món, moltíssim, però, vulguis o no, nosaltres, n'hi ha molta gent que ha volgut comprar cotxe nou i ha vingut d'ocasió.
Clar, perquè el fet de que aquesta empresa, quan compra la Seat, se decante per donar-li esta via al concessionari de Vila-real, ens fa o ens dona la pista aquella de que això és el que normalment s'està venent en aquest moment.
Claro, nosaltres el que hem pensat és una cosa, és que, per exemple, allà en Castelló, nosaltres vam comprar a Ubassa, l'Oropel·la que estava en el Càstric, pues ara està davant de l'Hospital General, en l'avenida Castellvell, allà tenim la demanda també, vehicle nou, l'Opel vehicle nou, tenim Seat vehicle nou, i en la segona planta tenim vehicle d'ocasió. Però aquest vehicle d'ocasió, aquest que ens quedava curt.
Claro.
Perquè tenim molt d'estoc. Entonces, què van decidir l'empresa? Diu, pues bueno, pues com tenim el concessionari sin via real, pues lo que farem serà ubicar només un centre de compra de vehicle nou en Castelló de Seat, en taller, ¿vale? I muntar en via real vehicle d'ocasió. ¿Vale? I entonces lo que han fet ha sigut tota l'exposició, que no n'hi ha ninguna exposició en tota la província, comissa, perquè ja veus lo que era l'exposició de vehicle nou, que teòricament és molt més acondicionat que un d'ocasió, pues nosaltres tenim totes les instal·lacions de vehicle nou en vehicle d'ocasió.
Clients que van de distints parts de la província, és dir...
Perfecte. Jo, com vaig començar ja 4 anys arrere, jo notava, vaig començar així en Vila-real, i notava pues, que sectors de Borriana, de Nules...
Sí.
¿Vale? Entonces, això ja s'havia, últimament s'havia perdut, en el sentit de pues, que la gent no sabia ni per on entrar.
Clar.
En la porta, ¿vale? Entonces, gràcies a Déu, ja es comença a vindre. Ja venen de Borriana, venen de Nules, de Xilxes, de Borriol...
I... Clar, al final, la ciutat de Vila-real té tots els centres comercials que té la capital. Per tant, acaba sent un gran centre de vehicle d'ocasió, no?
Correcte, correcte. A més, la ubicació on està és l'entrada de Vila-real, que diguem com si fora la principal.
Sí.
¿Vale? Entonces, te vull dir jo que bueno, falta una miqueta de... publicitat, una miqueta de ficamos bé perquè la gent ho sàpia, i jo crec que reunim tots els
requisits d'aquest moment de lo que perfecte. Considera...
I sobretot, garanties de fàbrica, cotxes totalment revisats, tenim la marca d'Asbel l'auto, que d'Asbel l'auto és cotxes certificats
sí.
per la marca, 120 punts revisats, o sigui que te vull dir jo que són cotxes que en plena confiança. Entonces, pues això, és un...
Un bon mercat per a veure, per a poder vindre a Borel i que vostès estaran encantats d'ensenyar a la gent que puga vindre.
Correcte.
L'horari que poden vindre?
L'horari des de 9, obrim a les 9,
sí.
Tanquem 1 i mitja,
sí.
Obrim 3 i mitja i de 3 i mitja a 8.
De dilluns a?
A divendres. I dissabtes obrim a les 10 i tanquem a la 1 i mitja.
Val, pues entonces només tenen ja qui anar.
Muy bien.
Àlex Cabrera, moltes gràcies per haver-nos explicat el que tenim avui en dia en este centre de lo que és la SEAT, que tenim un centre d'ocasió, de cotxes d'ocasió, molt, molt bo.
Muy bien, gràcies a vosaltres.
Molt bon dia. Convéncete.
te amarà.
Maria, últimes paraules, l'últim que ens ha contat Ximo Puig, que les declaracions que ha fet és que ell aposta per un tancament perimetral. Ell diu que aposta per la via de la prudència, no com en altres comunitats, i que tindrem un reencontre en estiu. I també demana deixar-se d'accions geopolítiques i apostar per qualsevol vacuna en, això sí, que tinga suficient seguretat. Últimes declaracions de Ximo Puig, del president de la Generalitat.
Home, la veritat és que la prudència a Puig sempre li ha anat bé, no? Per això ara som, afortunadament, hem patit molt, no? Però som unes de les que menys incidència tenim. Ara bé, sí, tenim que, amb prudència, però sense tancar res, anar ressorgint, no?
Aposta per el reencuentro, aposta per no tindre problemes per acceptar vacunes que tinguen prou garantia, i també en aquesta mateixa compareixença ens ha dit que a ell sí que li va bé Unides Podem, que no entén perquè en Madrid s'han posicionat, en este cas Gabilondo, ha tingut una actitud tan negacionista en quant a fer ningun pacte en Unides Podem. Estàs posant-me una cançó que volies que s'enquerem en acabar el programa, no? Vas
sí,
a posar aquesta cançó?
No, al final he decidit que no. Jo crec que la gent també ha estat escoltant el Como yo te amo darrere, però és que tenim que acabar. Jo pense que una bona festa, esta cançó sempre la té que tindre.
Bueno, això és un honor a este últim culebrón de Rocito. Les dos del migdia, els dicem, Maria, fins demà ens retrobem.
Sí.
I a tots vostès, ja saben, així, al 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real.